L'Afrodita s'enamora. Amor en temps de guerra. De sobte, pels altaveus va sonar l'alarma. Quelcom aliè i potencialment perillós havia aconseguit entrar. La Brunilda va començar a escalfar, notant un fort pessigolleig de nervis des del nucli a la membrana. El seu entorn estava ple de partícules, fragments, microbis, intruses per tot arreu. Al seu voltant, sentia les golafres mafaldes engolir tot el que trobaven sense aturador. Ja ho feien sovint, això d'endrapar-ho tot, i després ensenyaven trossets del que havien ingerit. No era la responsabilitat més bonica, però era la seva feina. En canvi ella, la Brunilda, encara no havia pogut col·laborar mai. La Brunilda formava part d'un grup de cèl·lules amb una tasca essencial. Eren membres dels cavallers que diuen sí. Els cavallers protegien de l'enemic la criatura, una nena de 12 anys energètica, riallera i aventurera. La criatura, però, no era conscient de tots els possibles perills dels quals les seves cèl·lules la protegien constantment. L'enemic podia ser pràcticament qualsevol cosa i podia venir de dins o de fora. La Brunilda jugaria un rol indispensable en aquesta defensa, ja que ella i les seves companyes havien d'identificar i marcar l'enemic. La Brunilda tenia les seves afrodites personalitzades. Totes les seves afrodites eren iguals entre elles, però sempre diferien de les altres companyes. Aspiraven a un amor lleugerament diferent. Tot d'una, es va sentir un clic. La Brunilda va mirar al seu voltant i, sorpresa! Les afrodites havien aconseguit encaixar amb un grup d'antonietes. Havien detectat l'enemic. Els següents passos van anar molt de pressa. Altres cèl·lules van venir a felicitar la Brunilda per la troballa, a estudiar l'enemic capturat i a ajudar-la a continuar endavant. Mentrestant, les afrodites, sense saber què estava passant, seguien en el seu món paral·lel de somnis, dolços i purpurina. La Brunilda estava emocionada. Per fi podria ajudar en la guerra. Amb un somriure d'orella a orella, va començar a dividir-se, creant clones per tot arreu. De fet, no eren pas idèntics. Cada nova Brunilda s'arriscava i canviava una miqueta les seves afrodites, amollant-les al seu gust, fent petits acabats diferents en la seva forma i estructura. Això ho feien per aconseguir que les noves afrodites poguessin encaixar encara millor amb l'Antonieta, que ho havia començat tot. D'aquesta manera, el seu amor a primera vista podria ser encara més fort. Algunes Brunildes van decidir no embolicar més la troca i es van esperar a un racó, a un segon pla. Si la mateixa intrusa o una de ben similar intentava tornar a entrar, elles ja estarien a punt per despertar, amb les afrodites recordant perfectament com era la seva amant. Mentrestant, altres Brunildes, amb ganes d'acció, van desenganxar les seves afrodites de la superfície i les van alliberar. De seguida hi havia afrodites campant amunt i avall amb els braços oberts, buscant la seva Antonieta. Però no totes les històries d'amor tenen un final feliç. I és que el que no sabien les afrodites és que la seva unió també suposaria la fi de la seva estimada. Un cop havien encaixat, altres cavallers apareixien del no-res i derrotaven l'enemic, sense compassió, i amb ell morien les Antonietes. Les afrodites havien estat dissenyades per la Brunilda amb l'objectiu de trobar les intruses. La connexió entre les dues enamorades era la manera de marcar l'enemic. No era una història d'amor enmig de la guerra, sinó que elles eren les armes utilitzades per protegir la criatura. Les afrodites desconeixien tot això, però encara que ho haguessin sabut, segurament no els hauria llevat la son. Elles havien fet realitat el seu somni. Havien tingut el seu moment de felicitat absoluta, tot gaudint d'aquell màgic encaix. Poques molècules podien dir que havien viscut una història d'amor tan bonica, tan intensa, tan emocionant i tan tràgica com elles.